Duros a quatre pessetes.
Hem parlat del teletreball, ho continuarem fent. Anem a saludar a la doctora Meritxell Pacheco. Ella és psicòloga i directora d'IPSIDE, l'Institut de Psicologia i Desenvolupament, que ha obert recentment a Mataró. Meritxell, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
El teletreball s'ha dit que genera molt estrès. Estan les empreses gestionant bé la salut emocional dels seus treballadors arran d'aquesta nova manera de treballar?
Bé, jo crec que el teletreball ens va venir a tot una mica per sorpresa. Ja moltes empreses estaven començant a implementar, ja estaven fent molts processos, molts procediments per via telemàtica, però evidentment es van haver de posar les piles de cop i sense previ avís. Això d'entrada va generar molt estrès, sobretot a determinats col·lectius. Depèn, clar, la resposta a aquesta pregunta depèn molt del tipus de treball, no?, que un tingui. Hi ha feines que potser es feia molta gestió via telemàtica, altres que no tant. Llavors, en aquell moment, doncs, empreses o àmbits, sectors amb els que no estaven tan preparats, per exemple, el sector de l'educació, no? A no ser que fossin institucions d'educació ja treballant a distància, però generalment no una cosa és implementar alguns instruments com a complement en el dia a dia, i una altra cosa és fer tota la gestió via telemàtica. Això va suposar, en molts casos, uns estressos i uns neguits, perquè no es va poder anticipar gaire aquesta situació. Però depèn, llavors, de cada institució, com s'hagin pogut gestionar. Jo conec els casos propers que jo he pogut viure, doncs han sabut gestionar-ho. Llavors, l'important ara, jo crec que és tenir present que això ha suposat com un canvi de paradigma, penso. O sigui, crec que d'entrada va suposar una crisi i tothom es va... generalment es vivia amb certa angoixa pels canvis que suposava. Els directius de les institucions, doncs, intentar buscar la manera de formar treballadors, de buscar equilibris, no?, els treballadors conciliant la vida familiar i la vida laboral, que no sempre és fàcil quan es fa dintre mateix de casa, no?, i depèn de l'edat dels fills. I tot això va suposar una crisi, però tota crisi també pot acabar sent una oportunitat. Jo prefereixo veure-ho així. Si ens posem de rotistes, no crec que sigui una opció, diríem, profitosa, no? Mm-hmm. Llavors, canvi de paradigma vull dir que moltes empreses i moltes persones, m'ha fet en concret, no?, s'han pogut donar compte, doncs, que també és més viable la conciliació, i hi ha feines que part d'elles es poden fer de forma telemàtica i poder compaginar amb la situació familiar de cadascú. I això jo crec que ha arribat per quedar-se, evidentment, amb menys grau, no?, esperem, que el que havíem de fer quan estan confinats, per suposat. I per quedar-se no vull dir d'una forma completa, vull dir que sempre... Jo no sóc experta en teletreball, però bueno, sí en relacions humanes i en com es desenvolupen els processos de creació conjunts, no? Llavors, i pel que he anat llegint també, veus que està molt bé el teletreball i que ens ajuda a poder conciliar, i hi ha molta feina que podem fer a distància, però que és necessari per desenvolupar idees de forma creativa, a part de poder-ho fer via telemàtica, treballant amb equips, en reunions, en videoconferència, la trobada informal, no? Vull dir, encara que un cop tot això hagi passat, esperem que no triguem molt i que puguem veure ben aviat al final de tota aquesta situació, la idea és que es pugui mantenir una part de teletreball, però sense deixar mai la presencialitat, esperem, perquè l'espai de treball conjunt, la part inclús de xerrada social prèvia a l'inici d'una reunió o al final, no?, moltes vegades en aquests moments de trobada, no?, o la pròpia conversa presencial deixa fluir molt més la creativitat que la fredor entre mig d'una pantalla, no? Mm-hmm. Que passa és que, per això dic, canvi de paradigma en el sentit de que ens podrem acostumar a implementar més mesures de treball via telemàtica que ens facin més eficients i poder conciliar més amb les situacions familiars de cadascú, però alhora poder mantenir un pes important de la presencialitat.
Clar.
I això sempre dependrà de cada sector, eh? El nivell d'estrès depèn també de com cada institució ho hagi sabut arreglar. I, de fet, ara, si vingués, esperem que no? Bueno, tenim ja situacions complicades, però si ens haguessin de tornar a confinar, que dic, toquem fusta mil vegades, no? Tenim ja un mes d'experiència amb això, hem pogut les empreses han pogut pensar amb una mica més de calma i, de fet, s'estan preparant plans, no? Jo, per les empreses amb les que he anat parlant i les institucions, és allò, pla 1, pla 2, pla 3, per si falla 1, per si falla 2, hi ha hagut un temps, la gent s'ha hagut de posar creativa per necessitat. Al final, les crisis fan això, fan que haguem de fer bullir l'olla i trobar solucions on potser no les hauríem buscat, no?
Mm-hmm. L'actual situació és bastant complicada a moltes llars, hi ha ERTOs, hi ha joves amb limitacions de llibertat quan semblava que les tornen a conquistar. Jo no sé si això està provocant també un increment de demandes a llocs, a empreses com la vostra, a gabinets com el vostre.
A veure, és veritat, ja et dic, nosaltres hem nascut en temps de Covid, vam obrir el febrer, vam tancar el 13 de març, vam tornar a obrir l'11 de març i ara estem allà, no? I hem anat oferint servei via telemàtica i a presencial des que podem fer-ho. Tenim prou espai com per poder mantenir distàncies i posar... no, alhora tindrem mascaretes i tot, no? Però la qüestió que em preguntava...
Sí.
No hem vist una davallada del número de demandes, home, el temps que estàvem confinats, clar, prestàvem el servei de forma telemàtica, però no hem vist una davallada perquè, malauradament, la gent doncs no ho està... Hi ha gent que ho està gestionant bé.
I gent que no, perquè el confinament també és molt dur per moltes persones, no?
Exactament, depèn de les condicions de cadascú, també. En aquest cas, s'ha posat molt en valor, doncs, clar, qui pot viure en un espai ampli, en espai lliure a prop, no? I si la situació familiar, per exemple, ja era positiva abans, moltes famílies han trobat un espai en tot això de reunió, no? De poder estar més junts, de poder compartir més. Clar, si això no era tan així... o quan es viu un espai molt reduït. Això, aquí, aquesta crisi ha posat també en evidència les diferències de tipus socials. Amb això es nota. És que no és el mateix. No és el mateix estar en un espai ampli, no? amb una sortida fora, tal, que estar en un espai petit i fosc. És que per això afecta a l'estat anímic, no? Llavors, sí que veiem que hi ha persones que ho estan passant malament. Quan em parlaves, per exemple, ara dels adolescents.
Sí.
Clar, els adolescents, per exemple, són un col·lectiu que amb això ho estan passant malament, perquè tu parlaves de la recentment conquerida llibertat, no? Es comencen a fer grans, no?, que poden fer coses, que poden sortir, no?, que tenen unes llibertats i unes... Bueno, poden tenir una vida que poden triar més algunes coses, també amb la responsabilitat que comporta, però es veuen amb la gestió d'això, i de cop i volta, doncs, confinament, limitacions, no? I aquests són els que potser ho estan passant més malament, a més, amb tota la situació hormonal que viuen, que això no és una cosa que es digui per dir. O sigui, l'adolescent, clar, té tot aquest moviment hormonal, també a nivell neuronal, o sigui, el cervell de l'adolescent és allò, una eina molt, molt, molt potent, però que està en continu activitat, diríem, i tota aquesta situació en estat de confinament doncs no és fàcil, no? Llavors, aquí és una... les famílies es posen a prova en aquestes situacions, perquè a l'hora que l'adolescent està així, els seus pares normalment per diferència d'edat doncs també estan amb les seves pròpies crisis a nivell personal, no? També de canvi d'etapa, no? A nivell de maduració, no? Les dones i els homes també, que quan s'apropa a la cinquantena, també hi ha uns canvis d'etapa, amb uns certs moviments també a nivell hormonal, i tot això en estat de confinament doncs és complicat. Afortunadament ara, de moment, no estem en confinament, no? Esperem que no tornem a estar, però vaja, sí que les limitacions de les que ens podem veure trobats, o si les vacances que solíem fer aquest any no es poden fer igual, o amb la incertesa de si podrem marxar a vacances, no podem marxar. Aquesta sensació de limitació de llibertat, quan un està començant a gaudir de la llibertat, doncs és, bueno, genera una frustració que no sempre s'està disposat a... o s'està preparat per gestionar, no? És un repte una mica per tothom.
Vosaltres, com dèiem, al principi heu obert recentment el centre a Mataró. És molt arriscat obrir un centre al mig d'una crisi com l'actual?
Clar, de fet, a veure, no vam poder-ho triar, però quan ens hi hem trobat...
Quan vau obrir, llavors, quin mes vau obrir?
El febrer.
El febrer, just. Al cap d'un mes, crisi del coronavirus.
Exactament. Vam començar amb molta il·lusió, molta empenta, tal, i seguim amb il·lusió i empenta, Però de cop i volta, mira, va ser un buf, no? Allò que queda aixafat, com veus que has de tancar, allò baixa persiana. Però, vaja, de fet, som un equip molt ben avingut, amb moltes ganes de treballar. I nosaltres hem seguit treballant online, inclús la reunió setmanal que fem sempre, l'hem seguit fent quan estàvem confinats, no? I el servei l'hem seguit prestant via telemàtica. No et diré que, no? que estem contents de que ens hagi coincidit en aquesta situació, però com que és una situació que no hem pogut triar, doncs hem preferit intentar surfejar a onada que deixar-nos ofegar per ella, no? Mentre puguem. O sigui, al final, quan venen situacions que no les pots triar, sempre el més adaptatiu és bueno, veure què pots fer, no? Gestionar dintre del que està passant i no baixar sota la il·lusió. L'il·lusió i el treball en equip, que és una de les coses que més... Jo, com a directora del centre, puc dir-te que he sentit molt l'escalf de l'equip. Nosaltres no som professionals que treballem de manera aïllada, sinó que la nostra forma de funcionar va molt amb aquesta línia. Treballem, dissenyem les intervencions específiques per cada cas i ho fem en conjunt. Després, evidentment, cada terapeuta porta el seu cas, no? Però treballem molt així amb equip. I amb aquesta situació, que va ser frustrant d'inici, doncs a mi t'he de dir que... Bueno, que m'ha servit per valorar més l'equip que tinc, perquè he seguit sentint aquesta proximitat i treballant en conjunt des de la distància. Quan ens hem pogut posar un altre cop a treballar i vam haver de seguir tots els protocols per poder atendre la forma adequada, les mesures i les distàncies que toquen i tot.
Perquè això també te volia preguntar. En un centre com el vostre, també, a veure, es busca la proximitat, no? O sí. Quines mesures de seguretat es fan amb un tractament psicològic, quan fas teràpia?
Sí. Mira, nosaltres el que fem és el que una mica la normativa vigent, no? Doncs quan arriba la gent, bueno, posem primer en una estora el desinfectant, després s'han de netejar les mans i el professional també, les sales es desinfecten abans i després de cada ús. Nosaltres atenem en pantalla d'aquestes que et poses davant transparents, val? I la persona que ve mascareta. No? I a més els despatxos tenim la sort de... Això ha passat un encert, perquè havíem estat pensant si hi havia alguns despatxos per tenir més sales i no vam fer-ho finalment perquè ens ha agradat treballar. Però la gent també, l'amplitud, no? és interessant, no? La tranquil·litat. I en aquest cas, vam estar... O sigui, això ens ha permès poder tenir els 2 metres tranquil·lament a dintre de les sales amb les... Nosaltres, el terapeuta amb la pantalla posada, perquè això sí que... Si el terapeuta està amb la... Sense donar-nos compte, una mica part del treball terapèutic també hi ha molta qüestió d'expressivitat, no verbal, i amb la mascareta
es
veu molt limitat, no? I llavors, la persona, doncs sí que, clar, és necessari... Si volen venir en pantalla, que vinguin en pantalla, perquè realment, com que estem a 2 metres de l'atenció del client que estem atenent, no hi hauria problema, Però vull dir, jo entenc que la gent no va pel carrer amb la pantalla posada. Però nosaltres ens sentim més efectius si podem seguir expressant amb la cara, no? Perquè si no, nosaltres ho havíem parlat amb l'equip, dic, ostres, que si tothom amb mascareta, terapeuta, client amb mascareta, quasi és més proper l'atenció online,
clar,
que almenys pots ser sense mascareta i et veus l'expressió, no?
Llavors,
però bueno, ho hem resolt bé així i la gent no, vull dir, ho està rebent molt bé. Per nosaltres també va ser d'entrada una mica incòmoda, perquè quan treballes en aquestes pantalles facials, la veu et rebota una mica, és una mica estrany, no? Però t'acostuma ràpidament i jo a vegades la porto posant i me'n recordo que la porto.
I la ens gent hem adaptant.
Ens hem adaptant, és el que diem, esperem que la situació acabi aviat, però mentrestant ens adaptem i ja està. Al final és una característica inherent a l'ésser humà, la capacitat d'adaptació i de superació de les crisis. Això és una cosa que no... com a humanitat hem viscut situacions molt dures. Nosaltres, les generacions actuals, afortunadament, i en el nostre àmbit, no ens havia tocat una situació d'aquestes magnituds. Jo, no sé, realment penso que ha estat un repte com a societat, però que posa rellevància la capacitat que tenim per adaptar-nos, no? I seguir endavant i amb més força fiscal. Al final estem posant en marxa recursos que potser no sabíem ni que teníem.
Doncs Meritxell Pacheco, la doctora Meritxell Pacheco, psicòloga i directora d'IPSIDE, l'Institut de Psicologia i Desenvolupament de Mataró, moltíssimes gràcies i que vagi bé l'estiu.
Moltes gràcies, Quim. Moltes gràcies i passa molt bé també l'estiu. I tant, una forta abraçada.